La drogueria Pintures Cabanes, situada a la desembocadura del carrer Rossinyol a la plaça d'Octavià, està a punt de tancar les portes després de 70 anys d'activitat. El motiu és la jubilació d'Ignasi Cabanes, que després de tota una vida al capdavant del negoci ha decidit retirar-se per dedicar més temps a la sala Rossinyol, que seguirà oberta.
Des de quin any està oberta la Pintures Cabanes?
Mira, Pintures Cabanes, a fer memòria, es va obrir pràcticament el dia que es van casar els meus pares, que va ser el 14 de maig del 1951. O sigui que ara, aquest maig d'aquest any, es complirien els 70 anys.
I com ha canviat des de llavors la botiga?
Sí, home, ha canviat moltíssim, perquè clar, has de pensar que jo tinc 68, pràcticament l'edat de la botiga, i l'he viscut des del començament. O sigui, jo era un nen, jo era el meu germà, jo era el gran i el petit, i, bueno, esclar, estàvem integrats a la botiga des de sempre. Llavors hem viscut tot el canvi aquest de tots aquests anys i el procés que ha seguit doncs, ha sigut un procés bastant, bueno, bastant complex, perquè les coses en tants anys canvien les coses. No? Llavors, si vols que fem una mica de memòria, doncs, del començament, primer haig de dir que la drogueria Cabanes va néixer a darrere de l'establiment que era de comestibles Castells, que era la tieta Lola, la que portava el negoci de comestibles. I llavors, a darrere, ja dic, el dia que es van casar els meus pares o al cap d'uns dies, doncs el meu pare va organitzar un petit espai darrere de la botiga de comestibles i allà va començar la drogueria. No? I jo era petit, però me'n recordo, era un quarto petit, però allà hi havia doncs, el més imprescindible. Llavors, en aquell temps, tot pràcticament anava a granel, o sigui, no, hi havia un dipòsit per l'aigua ras, un dipòsit per l'aigua llenosa, i llavors hi havia els productes típics a granel, com era el mini de plom, les terres naturals, les terres químiques, els productes químics artificials, tot venia a granel. Llavors tenies una balança i el client, la clienta que venia a comprar, doncs li pesaves tant d'això, tant d'allò, i també el meu pare, jo no ho feia, clar, era molt petit, però el meu pare, que era un pintor molt expert, doncs preparava les pintures ell. Vull dir que, com que llavors no existia el pot envasat i preparat a punt de vendre's, no vindre fins uns anys després. No? I la feina del meu pare doncs, era bueno, el que feia ell com a pintor professional, en comptes de preparar-s'ho per pintar ell, ho feia doncs, per la persona que venia a comprar. Llavors agafava, si era una pintura a l'oli, doncs, agafava l'oli llenyosa, l'aigua ras, una mica de secant perquè sequés, el pigment que pogués posar-hi, i amb això doncs, feia el muntatge de la pintura. No? Llavors això va ser el 51, ja dic, l'any que van casar amb els pares. El següent canvi important, jo crec que va ser sobre els anys 60, aproximadament 58-60, en què els meus pares van comprar la casa del costat de casa nostra, per entendre'ns, els números actuals, per no liar-nos als números antics, els números actuals, el 56, seria on estava la botiga de comestibles i a darrere hi havia la petita drogueria, i el 54, que seria l'anterior, o sigui, del costat, allà van comprar la casa, que en deien la casa de Calmora, i a partir doncs, de llavors d'aquell moment es van fer unes obres quan es reestructura un espai, no? I es conforma, l'adaptes al que tu vols fer. Era una vivenda, perquè llavors era una vivenda i va passar a ser una botiga. Llavors, va habituar el que és la planta i també el plat de sota, per tindre més espai, amb unes escales molt ben fetes. Aquestes obres de la drogueria inicial es poden veure molt bé encara perquè a la botiga de Belles Arts Cabanes, que l'any 95 vam fer la separació, s'ho va quedar el meu germà Frederic i encara existeix més o menys com estava en aquell moment. No? O sigui, per almenys l'estructura de les escales i l'ubicació del lloc és la mateixa. Bueno, llavors, el que us deia, que a partir d'aquell any doncs, compren la casa de Calmora, traslladen la drogueria allà ja de cara al públic, de forma que la drogueria ja tenia doncs, sortida al carrer, i a partir de llavors és quan jo tinc més records i més experiències, perquè ja, llavors, a partir de llavors, al cap de poc temps vaig incorporar la botiga com un membre més de la botiga. No? I llavors...
En aquell moment, com era treballar en aquella botiga? Quina era una de les vostres feines principals?
Sí, mira, la feina principal, jo com a nano o noi jove, que era en aquell moment, recordo el del camió de guix. El camió de guix. Per què el camió de guix? Pues perquè en aquell moment els pintors, les parets, els particulars, es pintaven les cases amb guix i cola, no? Guix, cola, aigua i pigment, no? Llavors, aquest camió del guix era una miqueta sempre una espècie com de no dic festa perquè no era massa festa, no? Però sí que era un aconteixement que, com que es venia bastant guix en aquell moment, perquè s'havia de preparar les pintures i tot això, doncs cada 5-6 setmanes venia un camió d'aquests. Venia un camió, llavors el carrer Santiago Rossinyol estava en dues direccions, inclús, venien cotxes cap un costat i cap per l'altre, el camió aquest venia ben d'hora al matí, a les 6 del matí, per no estorbar massa el carrer, es posava sobre la cera i llavors amb dos pintors del meu pare, el meu germà i jo i el meu pare, doncs, descarregàvem aquest camió i l'anàvem col·locant dintre de la botiga en un espai destinat per guardar-la, no? Perquè ja estava preparat perquè es poguessin anar subministrant al llarg dels dies, no? Aleshores, aquest camió de guix s'associava amb la cola i nosaltres preparàvem primer a mà, després amb una petita maquineta, però primer a mà barrejàvem la part proporcional del guix, de la cola vegetal i l'aigua i el pigment que volguessis posar-hi, si era blanc, si era blanc, si era color, doncs el color que volguessis, i a partir d'això doncs, feies la pintura preparada a la cola. Aquesta pintura la preparàvem, generalment eren senyores les que venien a comprar això, portaven la seva galleta, una galleta a casa seva, i allà els feien doncs, 5, 10, 15 quilos de pintura en funció del que necessitaven per l'espai que havien de pintar. Llavors se'ls preparava, te remengaves les mànigues, remenaves la cola i el guix i l'aigua i posaves el color i feies la pintura. Al cap de poc temps ja vam comprar un petit motoret, que llavors la corrent encara era de 125, vull dir que no l'havien passat a 220, i aquest motor encara el tenim, però des de llavors l'havien deixat de funcionar perquè van canviar la corrent. Bueno, tampoc tindria utilitat ara, perquè això no es podria fer servir, és una peça de museu. Doncs aquest motoret, que era res més que un motor i una hèlice al final, amb un eix, doncs remenava la pintura. Esclar, era molt més còmode, no?, perquè t'estudiaves tindre de fer-ho a mà, no? Tot i això, sempre tenies d'intervindre una mica amb les mans, vol dir que no era del tot automàtic, sinó que tenies d'intervindre, no? Bueno, aquest seria el record més diguem-ne, més especial de la botiga aquesta, juntament amb la pintura a l'oli, perquè la pintura a l'oli, com que llavors tampoc hi havia pots... Bueno, llavors van començar a vindre ja marques, eh? Bueno, de la pintura aquesta de la cola, com us explicava, per acabar el procés, un cop es va acabar aquest funcionament de guix, cola i aigua, van vindre uns paquets de cola preparats, és a dir, un paquet que portava la cola en pols, el pigment en pols i només havia d'afegir l'aigua. Clar, això era molt més còmode perquè ja disposàvem d'unes cartes de color. En aquell moment la marca que llavors va començar era la marca Calso, una marca doncs, que lògicament està desapareguda. A continuació va vindre una altra que es deia Nercalit, que li va fer la competència perquè va incloure més possibilitats la pintura i més colors, més varietat. I llavors aquests paquetets doncs, els venies a la clienta, un paquet, dos, en funció del que tenien de pintar, s'ho barrejaven a casa seva amb aigua i ja no havien de portar-se la pintura preparada, sinó que s'ho portaven a la pintura ja a punt de fer, només afegint l'aigua. No? I després d'aquesta etapa de la pintura en pols, va vindre l'etapa de la colamina, perquè la colamina era guix i cola, però ja venia preparada de la casa que ho portaven des de Barbastro, bueno, Barbastro no, al costat de Barbastro, una empresa que es diu Pintures Lepanto, que avui encara som clients d'aquesta empresa, i llavors portaven uns sacs de colamina que se'n venien moltíssims. Això va desaparèixer a l'entrada de pintura plàstica al mercat, no? Que és la pintura plàstica actualment, que és la que estem venent ara, i últimament la pintura ecològica, que és l'últim dintre les pintures plàstiques, no?
I a part de la pintura, també hi havia altres productes que havíeu d'elaborar a la mateixa botiga?
Sí, bueno, sí, més que elaborar, o sigui, no era per fer barreges, però sí que el que venim a granel. Vull dir, tots els productes aquests que avui dia venen tots envasats, abans tots venien a granel, venien amb un sac de 25 quilos, tu tenies el teu lloc per posar-lo a la botiga, i amb una balança també, i amb un llaurador i unes paperines, llavors eren paperines de paper, posaves el que havies de posar, si un quart de quilo, mig quilo, un quilo, i ho venies a granel, vol dir que la gent comprava, i lògicament aquestes coses a granel, doncs tenies de conèixer bastant bé perquè servien, perquè com que no hi havia instruccions escrites, doncs tot era a base de que tu el que podies dir-li a la clienta o el client que venia a comprar, no? Doncs perquè ho havia de fer servir, com ho faria servir i per què serviria. No?
De quin tipus de coses estem parlant?
Bueno, estem parlant bàsicament de productes químics, com podia ser, per exemple, l'àcid bòric, que encara existeix. Llavors hi havia, per exemple, el solat de ferro, que era el típic per les plantes. Hi havia la sosa càustica, que llavors la sosa càustica venia a granel, ara ja ve tot envasat, però també hi havia la sosa càustica que era per desembossar clavegueres i coses per l'estil, i altres aplicacions, i, bueno, i més productes d'aquest tipus químics, vull dir que exactament te'n podria dir uns quants, però bueno, no serviria de res perquè tots són noms tècnics que tampoc porten enlloc, no?
Els productes han canviat molt, però la clientela també ha canviat?
Sí, la clientela també ha canviat el producte, ha canviat el tipus de venda, no? O sigui, nosaltres, la nostra venda, la que jo he conegut de jove i de gran ja, Doncs era una venda de taulell, no? Una venda de taulell, la clàssica venda d'abans de les farmàcies. Vull dir, anaves a una farmàcia abans, et posaves el taulell i demanaves el que volies que et posessin. I a la farmàcia sí que feien doncs, els seus preparats químics, les seves barreges, i donaven unes medicines doncs, elaborades des d'allà. No? Ara, com que tot ben basat, i a nosaltres ens passa mateix a la botiga de pintures, doncs tot ben basat, doncs tot això ha desaparegut. Llavors, ens queden encara alguns productes de granel, però la majoria de coses es venen ja envasades i amb les seves instruccions i amb el seu informe, conforme doncs, allò estava, doncs, per què servia, per què no serveix, quines indicacions té, quines no té, o sigui que bé, molt ben especificat. No? Vol dir que, una miqueta, la figura del droguer aporta una mica d'importància, perquè, i també, bueno, últimament, aquests últims anys, ha aparegut internet, no? I llavors, vull dir, el Google i internet són els que dominen la situació, no? O sigui, quan una persona vol saber alguna cosa, agafa l'ordinador, entra a internet i allà, doncs, troba pràcticament tot el que busca, no? Llavors, a nosaltres ens queda doncs, només servir allò que ens venen a demanar i realment ha quedat bastant més reduïda en tema del consell que podíem donar abans, no? Tot i això, sempre dono algun consell, perquè encara que siguin consells tontos, doncs la gent també t'ho agraeix. Perquè també és de dir que, clar, la clientela anterior era aquesta clientela de gent que venia a esperar-se el turno perquè les apatxessis, oi? Avui dia els joves estan més acostumats a arribar al supermercat, a agafar-se els productes, a posar-los en el carro, a passar per caixa i pagar, no? Clar, és una mica com de contradicció entre un sistema i l'altre, no? Nosaltres hem anat fent doncs, una miqueta mixta de cada, perquè també hem tingut coses que la gent s'ho ha pogut agafar i s'ho ha pogut posar també a la cistella per poder pagar i marxar, però hem continuat doncs, en un servei d'atenció i jo penso que la gent ho ha agraït, no? Vull dir que ha sigut una labor de tots aquests anys, bueno, aquests 70 anys que portem oberts, que ha sigut bueno, una labor bastant important i jo crec que de la gent que ens coneixem doncs, tenim bueno, els nostres mèrits. No? Aquí, junt amb la drogueria, haig d'explicar també que com que nosaltres venem joguines, les joguines es van començar a vendre sobre l'any aproximadament, sobre l'any 65-68, amb un segon pis a sobre de la drogueria. És a dir que la drogueria estava baix, els clients havien de pujar dos pisos, cosa que ara és impensable, dos pisos d'una escala de pisos, i en el segon pis es trobava una sala, que abans eren les golfes, la van convertir els meus pares en una sala per poder tindre els joguets exposats, i allà doncs, hi havia les nines, les bicicletes, cavalls de cartró, bueno, tot el que llavors en aquell moment hi havia de joguines. No? Això va ser durant un o dos anys. Després van adquirir els meus pares la casa de l'altra banda, o sigui, vam ampliar la casa pels dos costats, i amb el número 58 van tirar la casa a terra. Primer es va començar sense tirar la terra, però al cap d'un parell d'anys així ja es va tirar a terra la casa per fer un edifici completament nou, des de la planta de baix fins dalt de tot. No? Llavors es va fer la primera planta, o sigui, la planta de carrer i primera planta, com està ara també, la botiga dels Tres Reis. No? La façana dels Tres Reis, estem parlant doncs, de l'any... l'any 72-73, la façana encara és de llavors, perquè no s'ha tocat, vull dir que hi ha hagut un petit canvi dels aparadors, però el que és la façana en si segueix sent la mateixa. No? I llavors, bueno, els Tres Reis continuaran, perquè aquí el que d'alguna manera volem tancar és l'activitat de drogueria, perquè bé, tinc una edat de jubilar-me i em vull mig jubilar perquè seguiré amb els joguets i seguirem amb la Sala Rossinyol, que es va inaugurar el 86, no? Vull dir que...
Li sap greu que la drogueria es tanqui o creu que ja és l'etapa que ja s'ha tancat?
A veure, jo sóc una mica romàntic, eh? Sóc una mica romàntic i com a romàntic que sóc em sap greu. Em sap greu perquè ha sigut part de la meva vida important i, bueno, com una cosa teva, doncs sembla que, bueno, que no es tingués de tancar mai, no? Vull dir, però no, nosaltres no som eterns, per almenys en aquest món, i les coses tampoc, no? Les coses arriben un moment doncs, que s'han de tancar i has de canviar d'activitat o el que sigui. Però en el fons em sap greu. Sí, per això ha estat una miqueta, jo m'he passat de l'edat de jubilar-me, però ha estat el fet de no haver-ho fet abans perquè pensava, bueno, ja ho farem, no? Ja ho farem, ja arribarà i sembla ser que al setembre d'aquest any doncs, a casa la dona i els nanos doncs, van aconsellar doncs, que era millor doncs, que em retirés, que em jubilés, que em mig jubilés i que tinguéssim la drogueria i bueno, doncs, sembla que ho farem així d'aquesta manera.
I en l'espai de la drogueria hi haurà la jugueteria?
Sí, això és una incògnita encara que s'està per descobrir encara, eh? Vull dir, no sabem què passarà, vull dir, no sabem si separarem els locals una altra vegada, com estaven en el seu començament, que eren dos locals a part, i la drogueria es podria llogar a una altra activitat diferent, i els joguets continuar, o bé tota la zona de la drogueria passaria a ser joguines, no sé, vull dir, està per veure, perquè com que sobre la marxa crec que haurem anat fent sobre el que ens trobem, no? Però poden haver-hi aquestes dues possibilitats.
I com s'imagina aquesta mitja jubilació que li ve per davant?
Sí, home, aquesta mitja jubilació serà per mi bastant descansada, perquè, clar, de tindre un horari, doncs, matí i tardes... Bé, bueno, ara, de fet, estic fent un horari de matins, vull dir, o sigui, que el que vingui per la botiga a comprar i posat un cartellet que em vull prejubilar i, per tant, estic reduint la meva jornada només als matins, i les tardes doncs, les tinc per fer altres coses. És clar, quan la botiga aquesta no hi sigui, llavors em tocarà, doncs, tindré temps per poder estar, doncs, més... Els joguets no massa, perquè els joguets ho porten la meva dona i les meves filles, i la meva jove, la Bàrbara, que està a la botiga, però jo seria el que em cuidaria més, que ara també me'n cuido, com la meva dona també, de la sala Rossinyol. Vull dir, anar a veure pintors, preparar exposicions, amb això ja tindré el temps bastant, bastant ple. No? Vull dir que no em podria avorrir, no crec que em pugui avorrir-me.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ignasi.
Això va, de res a vosaltres per estar aquí, per escoltar una miqueta les meves històries, no? Que són històries que les tens a dintre teu de tot aquest temps, no? I, bueno, i desitjo doncs, no sé, agrair des d'aquí a tots els clients que hem tingut durant aquest temps, que clar, doncs, s'ha fet una clientela que encara la tenim, doncs agrair-los doncs, la seva confiança en nosaltres i, bueno, i que en fi, que ens sap greu, però que haurem de deixar-ho per un altre camí, eh? Vull dir que s'haurà de tancar la botiga. En principi és això el que està preparat, però mai se sap, perquè com que vam fent sobre la marxa, de moment amb l'horari que faig dels matins de dilluns a divendres m'apanyo bastant bé, tinc les tardes lliures i això em permet doncs, una certa llibertat d'acció, que això ja em va bé, no? Però bueno, el que es tracta és d'anar venent el que tenim, anar acabant el que més o menys estan aquí i en fi, a partir d'aquí doncs, pensar doncs, en el dia que estan aquí.